Jordi Carbó, què tal? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, Déu-n'hi-do, no? Ara parlem, si vols, de previsió o de manca de previsió, no sé, ahir ho parlàvem amb en Tomeu Caldetell, el responsable de Ràdio Artà, no? Que ell ens deia, home, jo no vull parlar de manca de previsió, però és veritat que cap previsió ens va avisar del que finalment va acabar passant, no? 233 litres per metre quadrat.
Mira, jo crec que s'ha d'iniciar un debat nou, perquè a mesura que passen aquestes coses, doncs ens hem com de preguntar, no? On fallem, on no fallem tant. I bé, no és una situació, crec jo, que sigui per dir no ha passat el que s'havia anunciat, sinó que possiblement ens hem de preguntar si es pot detallar més, no? M'explico. Durant tot el dia teníem un avís nivell groc, aquest avís que emet l'Agència Estatal de Meteorologia, un criteri que segueix a tota Europa des de fa anys, perquè s'està en això, és a dir, intentar que aquests moments puntuals doncs puguem avançar-nos el necessari com perquè puguem actuar. Doncs bé, podríem dir que durant tot el dia es va fer el que es podia fer amb el que tenim actualment, és a dir, amb el que va pronosticar la meteorologia. I va pujar el nivell d'alerta a nivell taronja, que suposa ja una situació amb molta més probabilitat, doncs pràcticament quan ja s'havia donat el fet. Què podem ser crítics d'aquí? Doncs aquí ho hem explicat moltes vegades. Hi ha diferents escales temporals en el pronòstic, una escala a llarg termini, m'hi ha dit l'estacional, que és una de les que més s'està treballant ara mateix. Poder pressionar-nos una miqueta per tot el fet del canvi climàtic, doncs és una de les que més ara mateix possiblement investigació està rebent, no? Després hi ha un pronòstic a mitjà termini, és aquest que permet traçar algunes tendències a una setmana, 10 dies vista, va molt bé per molts sectors, per l'agricultura, per diferents activitats econòmiques. El pronòstic al que estem més habituat, que és el de curt termini, que es vol dir el que passarà les immediates hores i durant 3 dies més, amb un grau d'encert bastant elevat aquest pronòstic, i n'hi ha un que jo crec que és el que hem d'analitzar si estem fent bé les coses, i més quan està rebent inversions importants. Em refereixo, i aquí hem anomenat el concepte molts cops, el no casting, és a dir, el pronòstic immediat. Posaré un exemple perquè es vegi la dificultat. La tempesta de tota aquella zona del Llevant de Mallorca és comparable a una tempesta de les que provoquen tornados a Estats Units. Estats Units no les pronostiquen amb hores d'antelació, no diuen a tal poble de Kansas, de l'estat de Kansas, que hi haurà un tornado i provocarà aquests danys. No es pot fer, no ho permet, la ciència meteorològica ara mateix no ho permet. Però sí que és cert que hi ha mecanismes d'alerta just quan un pronòstic que hi ha l'escenari de que es formi, doncs comença a formar-se. I aquí és on actua el nou càsting i es basa en unes eines que requereixen molta inversió. Les inversions estan fetes, falta saber si els protocols són els correctes, no? Em refereixo als satèl·lits, cada cop satèl·lits més precisos, que ens envien imatges cada 15 minuts, fins i tot ja cada 5 minuts tenim imatges, per exemple, del satèl·lit Meteosat. L'objectiu d'això era, doncs, això, que poguéssim monitoritzar fenòmens severs com aquest. I després tenim el radar. Tots teniu la visió del radar, que surt moltes vegades per televisió, tot i que tan sols veiem una part del radar. Veiem, sobretot, que les podem consultar més aquestes informacions per la xarxa, però és un radar que triga 20 minuts a la majoria dels usuaris en actualitzar-se. És un radar que, a més, la majoria de la gent no disposa de totes les seves capacitats. Així, en qüestió tècnica, que no entrem al detall, hi ha el radar Doppler, que és el que serveix per veure encara més la severitat, no?, d'un nucli tempestuós. Els centres oficials sí que disposen de totes aquestes eines. La pregunta és si amb aquestes inversions que s'ha fet això es pot explotar d'una manera millor. M'explico. Un cop ja veiem que s'està formant una tempesta i que tenien precedents poques hores abans, a la ciutat de Barcelona, el mateix matí, a mitja hora havien caigut prop de 100 litres per metre quadrat, és a dir, que això ja definia el potencial de la situació. Sabíem, tots els que ens dediquem a això, sabíem que seria a Catalunya, a Ses Illes, a alguns punts d'Andalusia, i va ser on més avisos hi havia, no?, a Catalunya i Andalusia, i no en va, perquè hi va haver llocs d'Andalusia que també van fregar els 200 litres per metre quadrat, al igual que a Catalunya, i possiblement sí que per Mallorca no es va posar el nivell més elevat fins a darrera hora. Insisteixo, és a dir, se sap que són tempestes molt complexes, i més aquesta en particular, que va quedar estancada, de manera que es van sumar torrencialitat amb persistència. Són els fenòmens que van provocar tots els problemes, no? La pregunta és aquesta, si hem de fer més, si ens hem d'exigir més, tant els que ens dediquem a això com la societat en general, a veure si aquestes eines doncs poden ajudar més. Tinguem present sempre una cosa, que no som invulnerables. És a dir, sempre ho dic, l'aigua té un curs i hi hagi el que hi hagi al mig, passarà per allà. I si ho ha de fer amb força per passar, acabarà passant igualment i amb més capacitat destructiva, perquè s'haurà trobat més obstacles. La ciència meteorològica té els límits, però tecnològicament es poden compensar una miqueta aquests límits. A Estats Units encara a dia d'avui un tornado només es pot veure o intuir el seu desplaçament doncs, uns minuts abans, de veure que la complexitat hi és, però jo crec que sí que com a repte ens hem d'exigir una miqueta més, com a mínim saber si podem detallar. I altres mecanismes, també algun cop ho hem parlat aquí. Una de les coses que escoltaves, que la gent feia trucs, no sé si això també ho heu sentit, i no hi havia manera, no? Hi havia problemes de comunicacions. La ràdio, i a més que molts països comencen a eliminar-la. En el darrer huracà fort, no el que tenen ara mateix, Florence, fa un mes aproximadament, la NOAA, que és l'Agència Meteorològica dels Estats Units, ja feia directament un altre cop aquesta recomanació. Tingueu una ràdio, ells tenen la seva pròpia ràdio, és un sistema d'alertes molt peculiar, però deien també que una ràdio convencional tingueu-la a prop, perquè en situacions d'emergència doncs se'n va la llum, no pots recarregar el mòbil, tens necessitats, estàs descol·locat. De manera que sí, jo crec que aquests episodis, ni que sigui per respecte a totes les víctimes i a la gent estimada que deixa doncs, amb aquest disgust, doncs sí que s'ha de parlar, s'han de debatre aquestes coses, com hem de gestionar les situacions d'emergència quan està clar que passen. Després, si voleu, analitzarem quantes vegades passa això, però passen, de manera que jo crec que ens hem d'espavilar una miqueta en aquest sentit. Insisteixo, no és acusació ni a EMET ni a ningú, perquè es va fer el que es podia fer. Falta saber si hem de fer més coses perquè puguem fer encara més.
Mira, ara que parles tu d'això de la ràdio, ahir que parlàvem aquí amb el responsable de Ràdio Artà, que una de les primeres coses que els hi va passar, pobre gent, és que van quedar sense llum. És a dir, que les ràdios i les institucions també han de ser coherents en aquest sentit i dotar, parlaves tu abans d'inversió, no? Doncs dotar en aquest cas, en aquests mitjans de comunicació, de la possibilitat de poder continuar emetent, tot i que hi hagi un problema d'aquestes característiques, perquè ja sabem tots que el primer que cau quan hi ha una incidència meteorològica d'aquesta magnitud és la telefonia mòbil i la llum.
Amb un llamp ja cau. Això és... Un llamp i ja no tenim cobertura de mòbil.
Curiós, eh? O sigui, aquest entorn digital en el qual vivim tan a gust i ens sentim tan confortables i segurs, doncs, clar, a la que hi ha una emergència d'aquest tipus, cau tot i al final et quedes amb lo analògic que et queda, amb la ràdio a piles, eh? Mm-hmm.
És que, Pepo,
és important, el que ha dit en Pepo ara, Jordi, és important tenir una ràdio i tenir piles per la ràdio.
Sí, perquè, a EMET antigament deia això, deia, feia molta gràcia la recomanació de la manta, molt útil, i de la ràdio amb piles, perquè mai se sap, no?, quant temps pot durar això o com poden estar les piles que possiblement fa temps que no es fa servir la ràdio. Sí. Però en referència al que deia el Pepo, això és una màxima pràcticament que va associada a la nostra història, no? És a dir, fins quin punt la modernitat ha de matar les coses que en el passat han funcionat i segueixen funcionant, no? Crec que és Noruega, tu, Toni, no sé si també Pep esteu més informats, que ja directament està optant per la ràdio digital i està eliminant infraestructura, no? No sé si vaig errat, si coneixeu el cas.
Quin país has dit, perdona?
Noruega.
Noruega, sí, Noruega està fent així. I n'hi ha algun altre que va per aquest mateix camí, no? Pel DAB, sí. Pel Digital sí. Audio Bait, aquest, sí.
Que és, bueno. Sí, ja que hi ha països, crec que als Estats Units, que com a mínim hi ha el debat, perquè no ens enganyem, també és un cost això, és un manteniment, però mira... Meteo France, fins no fa massa, una de les coses, jo crec que això sí que es podria pensar, una de les coses que deia era que la gent contactés amb el veí que sabia que tenia una estació de radioaficionat, perquè això sí que no ho pot res. Una estació de radioaficionat aguanta, i en casos d'emergència, doncs, ja no parlo específicament de la ràdio, que és el nostre mitjà de vida en tots els sentits, sinó de la tecnologia ràdio, no? I que precisa d'una infraestructura que si ens l'anem polint, doncs possiblement un dia ens n'adonarem de que no ho havíem de fer tan descaradament. Però bé, això forma part de l'evolució de la humanitat, eh? La modernitat i la vehemència de la modernitat, crec jo, que la modernitat està molt bé, però la seva vehemència molt malament, diu això, au, va, no em vinguis amb coses del passat quan està demostrat. Sí, però ja se'n va la llum. A veure, sabeu quin va ser el problema principal de la central nuclear de Fukushima, no? Se'n va anar la llum.
Que se'n va anar la llum, precisament.
Sí.
És així de simple, però és que les coses s'han de simplificar per poder tenir clars les actuacions, no?, quan hi hagi una situació d'emergència. Bé, esperem com a mínim que hi hagi aquest debat que implica diferents parts, perquè ha passat i tornarà a passar. Això és així de clar. I no cal parlar ni de canvi climàtic ni res, perquè ha passat. Perquè, mira, hi ha una altra manera de veure les possibilitats de la meteorologia i de la hidrometeorologia, perquè possiblement és la combinació d'aquestes dues disciplines el que ho deixa clar. Feu un passeig un dia per un riu de la península i fixeu-vos en els tamanys de les roques que hi ha. Veureu que hi ha rocs realment grossos i veureu que estan arrodonits, allò dels còdols, sabeu? Ho estudiàveu de petits, que les pedres, els rius, agafen la forma arrodonida perquè van siguin arrossegats. I un es queda mirant aquest riu i veu aquests rocs que són més grans que un mateix i veu que és arrodonit. La pregunta és fàcil, no? És a dir, com això ha pogut desplaçar-se? Doncs perquè històricament, una cosa és la nostra història i l'altra és la història geològica. Històricament hi ha hagut avingudes molt brutals per tota la geografia que han deixat empremta, no?, grans avingudes que han remogut molta terra, de manera que passa, ha passat, passa i continuarà passant. A partir d'aquí, i assumint que la seguretat absoluta no existeix, com a mínim, la intel·ligència humana, el seu repte és minimitzar els seus efectes.
Sí,
no?
Mira, aquest matí ho explicava molt bé en Valentí Villagrasa aquí en el seu espai d'opinió, no?, que ell deia que havia pogut veure petites fabriquetes o vivendes i demés construïdes en entorns en els quals hi havia clarament un riu sec i que, clar, evidentment, 30, 40, 50 anys després, què passava? Doncs, home, que una avinguda s'enduia allò, no? Però això passa, per exemple, tu coneixes molt bé aquest territori, això passa amb les avingudes de l'Ebre, per exemple, no? És a dir,
sí. Hi
ha pobles, hi ha entorns rurals, hi ha finques que queden absolutament negades i la gent es queixa com dient, home, és que ningú, les institucions no fan res. Escolti, és que vostè no hauria d'estar aquí. És que això és un lloc que vostè sap que cada any hi ha una crescuda, hi ha una vinguda, i aquesta vinguda el perjudicarà, no? Vull dir que, bueno, això té...
Mira,
el que deies tu del sentit comú, no?
Ara posaré una miqueta més allò, la picota al debat, no?
Sí.
Jo mateix, jo visc a una zona que fa just ara uns quants anys, el 1994,
sí.
Possiblement no us estaria atenent perquè estaria imitant si l'aigua m'arribava a dins de casa o no.
Sí.
Estic a una mínima distància d'un riu,
sí.
A una zona segura, amb una freqüència d'inundació determinada, però, insisteixo, fa tot just, va ser el 94, això que fa 20... Bé, ara no em surt la compte,
24.
Però ja fa uns quants anys, això, estàvem en perill, hi havia pobles més al sud que hi havia víctimes mortals. Jo crec que aquí també hi ha la reflexió, no? Perquè si al final ho mirem tot, no podíem viure enlloc, perquè a tot arreu al final, per exemple, hi pot haver un terratrèmol, hi pot haver una vinguda d'aigua, hi pot haver mil fenòmens. Jo crec que possiblement és més pràctic. França ho té claríssim, això. Ells tenen traçat el mapa d'inundacions, i quan tu quan compres una vivenda tens dret a aquesta informació i si no s'ha respectat, doncs tens dret a la devolució, per exemple, no? És a dir, ho tenen claríssim. Però jo també em pregunto a vegades si això té un sentit, i més a països on possiblement no som tan rigorosos amb això. Jo crec que si no ets rigorós amb això, ho has de ser amb l'altre, no? És a dir, tenir la capacitat de, com a mínim a la gent, avisar-la. Quan hi hagi una situació que és problemàtica, veus que es va complir perquè hi hagi grans avingudes, doncs fan falta unes quantes hores, no? Si tu tens mecanismes per després dir ei, a partir d'ara comencem evacuació, ei, perquè tot el poble té clar què s'ha de fer quan hi ha una situació així. No passa això, passa a Cuba. A Cuba les escoles els ensenyen de ben menuts com es comporta un huracà, què vol dir un huracà i què vol dir quan tal senyor està sortint per televisió dient... Al tanto, us en recordeu de tot això que veu aprendre de petits? Doncs ens hem de posar en marxa. Bé, de petits, i van actualitzant aquest coneixement, aquests protocols d'actuació en diferents moments de la seva vida. Per això, són moltes coses que jo crec que no és difícil tractar-les, portar la nostra realitat a les escoles, explicar-los què és el que passa, com es pot comportar el nostre clima, com podem actuar i com hem d'actuar, perquè les autoritats tenen clar què s'ha de fer en situacions d'emergència.
Bé, dit tot això, Jordi, arriba un pont, arriben turistes, és la darrera coetada ja de la temporada 2018.
Sant Virot, sí.
No, és la verge del Pilar, home.
I tant.
És la verge del Pilar, i per tant, doncs, la gent, no ens enganyem, ve aquí buscant bon temps. El trobaran?
se'l trobaran, i tant. De fet, tenim 3 dies pel davant de descans. Descans per tots, pels que ens hem dedicat a mirar mapes i mapes i radars, pels que estan fent tasques de neteja, doncs les podran fer molt bé. I aquí a Formentera, doncs, també 3 dies per, no sé si acomiadar, però més o menys, perquè l'aigua ja està a uns 23 graus i ja cada cop costa més el bany. Jo ja no m'hi banyaria, ja s'allunya dels 25, ja no m'hi banyaria, però hi ha gent que per sobre dels 20 encara s'hi banya amb molt de gust, i fins i tot amb més de gust que quan està més alta. Doncs bé, aquest és l'estat de la temperatura que tindrem aquests dies, un estat de la mar que anirà millorant, i amb sol, amb moltes hores de sol, tots aquests dies, de manera que sí, podrem gaudir d'un temps, no sé quin estiuet tocaria ara, però l'estiuet del Pilar, va, el mategem aquí.
Sí, vinga, l'estiuet del Pilar, està bé, està bé. És una bona filosofia. Temperatura de la mar, com la tenim pel bany?
23, 23.
Va, fantàstic. 23. Home, 23 està... sí. Ja no és caldo...
No, no, comença a ser una frescor vivificant, però bé, encara fresqueta només.
Sí, però 23 està molt bé, home, és un bany molt agradable. Té en compte que estarem, hi haurà moments del dia que estarem a 23, 24 fora, no?
Sí, no, i fins i tot més, Per exemple, aquesta tarda arribarem als 25, demà 26, 27, dissabte al voltant dels 25... I diumenge, doncs, les tempestes sí que poden tornar a guanyar protagonisme, diumenge i dilluns, per això, gaudiu d'aquests 3 dies de descans meteorològic i de bonança, que això, que ens permetrà gaudir bastant bé del pont.
I les tempestes aquestes que anuncies, per quan...
No està clar encara. No? De fet, mira, ja ho avanço, estem pendents de Leslie, que és un huracà, que no se sap encara si acabarà a les Canàries, si aproparà, o acabarà a la zona de l'Estret, o s'hi aproparà. El que dèiem de pronòstics més complexos, aquest n'és un d'ells. I sí, és un huracà que es convertirà en tempesta tropical, amb un potencial, però com no tenim clar al final el comportament que tindrà, doncs aquest detall del diumenge també costa més definir-lo. Yeah. Diem això, hi ha possibilitats de tempestes diumenge, en principi no serien molt aparatoses, ni durant moltes hores, però la possibilitat hi és. Dissabte hi hauria ja més núvols, però bé, igualment amb molta bonança.
Molt bé. Molt bé. I canvis a partir de dilluns, Jordi?
Sí, aquestes tempestes, però avui no entrarem massa en el llarg termini perquè, havent-hi aquesta tempesta tropical que no està clar el que farà, doncs no té massa sentit un pronòstic a llarg termini perquè, no seria quasi inventar-se'l.
Bé, doncs anem, si et pareix bé, per aquells que en comptes de venir a Formentera, marxin de Formentera i vagin a Península, per exemple. Què es trobaran?
Pluja avui part de demà a tota la meitat oest de la península, fins i tot a Madrid avui amb alguna tempesta, millorant dissabte, diumenge, com aquí, amb molts dubtes. Bé, com tampoc és un pont que la gent el vol més per coses tranquil·les i no tant per gaudir de la natura, tampoc s'espera molt mal temps, però tampoc un temps ideal en el conjunt de la península, tret de la Mediterrània, on fins i tot el sol farà que hi hagi una mica d'aixafogó, com aquí a nosaltres.
I Europa?
Europa, doncs, continua la seva línia que res és l'habitual, màximes de fins a 26-27 graus a París, a Londres, a Brussel·les, alguns xàfecs a les Illes Britàniques, però en general sol a tot el continent europeu, i compte si aneu pel sud perquè les tempestes poden seguir i actives i força violentes al sud d'Itàlia, a illes com Sardenya i Còrsega, però vaja, la idea és que el continent europeu continua amb un dèficit de pluja i amb un excés de calor. Temperatures més altes que aquí o semblants, com a mínim.
Molt bé.